Moltes gràcies, novament, ara ja sí, com a portaveu dels Comuns Verds. Doncs es presenta un document consensuat que tenien gairebé tancat en tots els grups a la penúltima sessió de la comissió. Va ser una pena, però no hi va haver un acord de tots els grups municipals. I tot i així, nosaltres, els que signem aquest document, hem volgut presentar-lo de manera conjunta perquè creiem que és un bon text on hi ha aportacions de tothom i fins i tot de grups que finalment avui presenten conclusions diferents. Tots els que signem hem aportat, hem fet renúncies, hem valorat, hem discutit i hem acordat el que ara presentem, amb posicionaments ideològics previs molt diferents, però amb un relat del que ha passat que es basa al que hem escoltat en el si de la comissió, a la documentació aportada, i no pas en els relats externs o
per
que les nostres conclusions, les conclusions que passem, que presentem de manera conjunta, doncs es basen en el que hem escoltat en el si de la comissió, la documentació aportada, i no pas en relats previs o preconcebuts. Sobretot perquè van dir que no volíem interferir en el procediment judicial. Però a alguns de vostès els va faltar temps per incorporar les seves conclusions que el cas estava arxivat al jutjat. Sí, sí, arxivat i recorregut posteriorment per Fiscalia. No acabem d'entendre si era que no havíem d'interferir. Doncs han volgut córrer massa. I, per cert, això no formava part del que havíem escoltat a la comissió. Com tampoc noms, cognoms, dades alienes a les que hem escoltat o vist a la comissió, que jo he pogut llegir en algunes de les conclusions que no són les nostres i que en una estona escoltaran. Simplement se les han tret de la màniga, vés a saber d'on. Simplement perquè en alguns casos no tinc cap dubte que aquestes conclusions ja estaven fetes abans de començar les tasques de la comissió. No s'han mogut ni un mil·límetre. Bé perquè ja havia anat més judici previ o bé perquè els ha interessat més qüestionar la comissió, sobretot l'objectivitat i idoneïtat de la seva presidenta, o sigui jo. Per ser presidenta triada per tots vostès. Mirin, va ser una decisió de la comissió triar-me a mi com a presidenta i el senyor Rubí com a secretari. La veritat és que d'aquesta manera desviaven, és el que tinc entès, no? Així desviaven l'atenció del que era el motiu de la creació de la comissió i avui segur que ho tornaran a dir. No se l'han cregut alguns de vostès la comissió perquè continuen pensant que tot es va fer correctament i que no hi ha hagut cap errada. Simplement alguns de vostès, no tots evidentment, han posat pals a les rodes i res més. I és el que no puc entendre. Perquè aleshores, per què van votar a favor de la creació d'aquesta comissió de manera unànime? També escoltaran que he vetat el regidor Terrado com a membre de la comissió. Em sap molt de greu que s'agafin en això, perquè és completament fals. Aquí no s'ha vetat ningú, i molt menys jo, perquè va ser una decisió de tota la comissió. A vostès els servirà d'excusa, alguns, per fer patada cap endavant, sobretot quan en alguns casos, alguns de vostès gairebé, ni han participat en la major part de les reunions, ni han aportat documentació ni conclusions. Eren lliures de fer-ho, per suposat, però ara jo també sóc lliure de dir-ho públicament. Demano que llegeixin les actes i comprovaran el que dic. Tot està enregistrat i documentat. El senyor Terrado va ser rebutjat per tota la comissió, menys per Esquerra Republicana, com és comprensible, senzillament perquè es considerava que el seu vincle amb el projecte era un greu impediment, perquè no es pot ser jutge i part. També lamento que el mateix regidor, lamento profundament, rebutgés a comparèixer en el si de la comissió quan se li va donar aquesta oportunitat. Una pena perquè hauria estat molt interessant i molt enriquidor escoltar-lo. Anem al document que presentem. El document es divideix en dues parts. Per una banda, la cronologia dels fets, que hem dividit en una primera fase de tràmit d'aprovació d'obres, en una segona part, que és d'execució de les obres d'aparcament, i una tercera, que és d'inici, revisió d'ofici de declaració de la nul·litat del projecte, i una quarta part, que és la de les propostes de modificació puntual, i una cinquena part, que és el que ha passat després de la declaració de nul·litat del projecte. La segona part d'aquest document que presentem de manera consensuada són les conclusions i propostes dels grups sotassignats. Anem a pams, i si alguna cosa ens ha quedat molt i molt clara és que aquest era un projecte, és un projecte nul i que l'Ajuntament de Sitges encarrega la redacció d'aquest projecte d'obres per part d'una empresa externa, Volums d'Enginyeria, segons es descriu la documentació del projecte. Aquest tenia com a objecte la urbanització, reordenació, ampliació i millora de l'aparcament de vehicles que s'ubica al costat del poliesportiu Pinsbens. Segons descriu el projecte, la zona ja es destinava, com ha dit abans el regidor Martínez, a aparcament, però presentava un important estat de deteriorament, així com una manca d'ordenació i d'organització. Igualment, descriu que l'aparcament actual no està pavimentat i la superfície és de terra i assenyala que aquest es troba en una zona de forts desnivells, motiu pel qual l'ampliació requereix l'execució de grans moviments de terra i construir estructures de contenció. El projecte no consta informe urbanístic de la zona. I aquí comencen els problemes. Creiem fermament que no va ser una errada intencionada, no volguda. Ho tenim molt clar, però va ser una errada greu i indiscutible. No hi ha cap excusa, però tampoc cap intencionalitat. Es distingeixen, com deia, tres zones d'actuació. La zona 1, que està classificada com a sòl urbà clau D, sistema d'equipaments, clau D4, esport lleure pel TMBB, sistema d'equipament, i pel PADUS, pla director urbanístic del sistema costaner, com a sòl urbà. La zona 2, com a zona intermèdia talussada amb pavimentació de murs que connecta amb la part del bosc que hi ha a nivell inferior, classificada pel POUM, com a sòl urbà, sistema d'espais lliures clau A, parcs, jardins i places públiques clau 2, i pel PTMB, Pla Territorial Metropolità de Barcelona, com a sistema de zones verdes, i pel PADUS com a sòl urbà. I finalment, la zona 3, situada en un nivell inferior, amb un vial d'accés als edificis sota el poliesportiu, amb una zona de bosca, classificada al pont com a sòl no urbanitzable i qualificada a sistemes d'espais oberts, espais amb protecció jurídica supramunicipal, xarxa Natura 2000, espai PEIN, per a la Diputació de Barcelona i d'altres consorcis, en zones urbanes i pel PADUS com a sòl no urbanitzable costaner clau 1Z3. I una altra sorpresa que hem trobat, i ara els explico a continuació. Resulta que l'empresa Volums Enginyeria, redactora del projecte, doncs no apareix com enregistrada al registre mercantil fins al 5/4/2018. Hi ha una prova documental via nota simple del registre mercantil que tenim a la documentació, com també està explicat el dictamen complet de la Comissió Jurídica Assessora 101/2020 del 6 d'abril a la pàgina 11. Segons la Comissió Jurídica Assessora, a la pàgina 6 de la declaració de nul·litat, la classificació i qualificació del sòl, això ho diu la Comissió Jurídica Assessora, s'hauria d'haver tramitat prèviament i implica la intervenció de la Generalitat. I que no havent-se respectat prèviament el procediment legalment establert, situa l'acte administratiu en un vici de nul·litat de ple dret. I això ho diu la pàgina 6 de la declaració de nul·litat. De fet, es va declarar nul. És il·legal el projecte. Ho diu la declaració de nul·litat. No és la nostra opinió. El projecte es redacta i es presenta als serveis tècnics que li donen el vistiplau i s'aprova al ple amb data 11/12/2017. L'informe del projecte aprovat pels serveis tècnics de l'Ajuntament no recull la datació del projecte al POM. No es produeix cap evacuació de l'informe urbanístic d'adaptació de les obres al POM com tampoc al PEDUS. Hi ha un salt en el procediment obligatori. Està demostrat i ratificat en la documentació adjunta. No respecta la legalitat. No hi ha la supramunicipal, sinó que fins i tot la del mateix Pla General Urbanístic del municipi. L'article 188 del mateix POM estableix que no s'admet un sòl urbanitzable cap nova construcció que no estigui expressament emparada en els supòsits previstos en el POM, en els quals no es preveu l'aparcament i per tant tampoc el POM admet un aparcament en sòl no urbanitzable d'especial protecció. Cap de les normes urbanístiques admetia l'aparcament d'aquesta tipologia en aquella zona. L'errada, insisteixo, sota els nostres criteris involuntària, genera un perjudici econòmic que encara no podem quantificar, tot i que durant les compareixences s'han fet estimacions aproximades del cost. Desconeixem si s'han produït procediments disciplinaris. No hem pogut tenir accés a aquesta informació demanada a la Secretaria General, malgrat consta per escrit a l'avanç, el projecte de l'avanç de modificació puntual de la zona afectada, a la seva pàgina 3. La denúncia d'un particular precipita els fets, amb la intervenció de la Generalitat i la Fiscalia de Medi Ambient. El dia 1 de març apareixen les primeres màquines a la zona afectada i s'anuncia als veïns que han de treure els cotxes d'allà perquè comencen les obres a la zona. El 7 de març del 2018, la senyora Llinàs entra per registre a la UAC, una instància, la primera, demanant explicacions del que està passant a la zona. Tenim la documentació a aquesta instància. Arriben camions de runa procedents de les obres al passeig de la Ribera i s'inicia un procés de titulació dels residus. Residus, entre d'altres, de terres suposadament contaminades pel contacte amb la sal del mar i que requeririen un tractament específic en un espai adequat. Tenim el document de gestió de residus del projecte de les obres on es parla d'un volum de més de 2.056,87 metres cúbics de terres contaminades, suposadament contaminades. Aquí comença tot el seguit d'instàncies i denúncies d'una veïna de la zona que no van ser ateses per l'Ajuntament, però sí per la Generalitat i la Fiscalia. Arran d'aquestes denúncies, el 27 d'abril del 2018, la CAP de Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licita a l'Ajuntament de Sitges una relació dels antecedents i de les actuacions fetes a la corporació, així com dels possibles procediments de protecció de la legalitat urbanística incoats. No és fins al 30 d'octubre del 2018 que es dona resposta a aquest requeriment de la Generalitat. El requeriment de la Generalitat no va servir per a revisar el projecte i adaptar-lo al pont, perquè el 15 d'octubre assigna l'acte de replanteig de les obres que representa l'inici formal de les mateixes. Han passat 6 mesos per a donar resposta, ni més ni menys que la Generalitat. Per nosaltres, incomprensible i inacceptable. A partir del 14 de desembre del 2018, l'Ajuntament dona mostres de que alguna cosa cal fer, però no s'aturen les obres. S'inicia un tràmit de consulta prèvia per a la tramitació d'una modificació puntual del POM, la primera. L'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de Barcelona demana l'opinió sobre la proposta de modificació puntual a l'APMA Garraf, com fa en moltes altres ocasions, tal i com declara el senyor Jaume Mercè a la seva compareixença. L'APMA conclou que la modificació puntual no està justificada i que no hi ha incoherència, com diuen alguns, entre el POUM, el PDUS i el Pla Territorial Metropolità. L'APMA també opina sobre l'informe ambiental que porta l'Ajuntament i afirma que és enganyós, ja que no estudia cap alternativa que no sigui la requalificació de la zona. Val molt la pena, els hi recomano que llegin aquests informes de l'APMA respecte a les diverses propostes de modificació puntual, inclosa la que s'ha demanat no fa gaire. El 21 de gener del 2019, la senyora inspectora del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística i cap de servei de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat emet informe tècnic jurídic a petició de Fiscalia del Medi Ambient i Urbanisme sobre diligències d'investigació 795/2018 per tal de determinar la legalitat urbanística de les obres i de l'ús. En allà es conclou que el projecte és un acte administratiu nul de ple dret, atès que infringeix les determinacions del TRUC i del planejament territorial i urbanístic en relació als terrenys que el planejament destinava a sistema d'espais lliures públics i en espais classificats com a sòl no urbanitzable. Manifesten que s'ha d'instar l'Ajuntament i en coacció d'un procediment de revisió d'ofici que finalment acaba la declaració de nul·litat del projecte en el ple del 6 de maig del 2020. Ara gairebé farà un any. Els despropòsits no s'acaben aquí, perquè el govern, tant del senyor Miquel Fons com de la senyora Aurora Carbonell, persisteix en l'errada. Es presenten diverses propostes de modificació puntual perquè volen que aquesta zona afectada acabi sent un aparcament. I així ho declaren públicament una vegada i una altra. Els hi posem els enllaços de les seves declaracions públiques als mitjans. Per a nosaltres és molt més greu aquest fet, insistir i persistir en el camí equivocat. No serà fins a finals de setembre quan l'Ajuntament tanca l'aparcament, aconsellat pels advocats de la casa i com a gest de bona voluntat. El mateix senyor Terrado, com també l'alcaldessa senyora Aurora Carbonell, anuncien a Ràdio Maricel que l'aparcament romandrà tancat fins que no resolgui la situació legal, però que volen que es torni a obrir i que funcioni com un aparcament. I quines són, en definitiva, les conclusions que emetem amb la documentació i testimonis que hem recollit a la comissió? La primera, l'Ajuntament comet una errada greu en no fer informe urbanístic preceptiu en un projecte que originàriament considera que són unes meres obres de millora no subjectes a la normativa urbanística infringida. Falta l'evacuació de l'informe urbanístic preceptiu i necessari. La competència de la gestió i ordenació urbanística correspon única i exclusivament a l'Ajuntament. Única i exclusivament a l'Ajuntament, sigui una obra pública, sigui una obra privada. Aquesta errada greu comporta l'aprovació d'un projecte que esdevé nul i la realització d'unes obres valorades en 212.381,95 euros, als quals s'haurà de sumar el cost del retorn a la realitat física alterada amb la conseqüent pèrdua econòmica per l'Ajuntament. Podem afirmar que hi ha defectes al procediment que generen una irregularitat urbanística que ha comportat aquesta declaració de nul·litat del projecte. En segon lloc, hi ha una reiterada desatenció a les denúncies dels veïns, així com la de la Generalitat de Catalunya i de la mateixa Fiscalia de Medi Ambient. L'Ajuntament no contesta a les instàncies dels veïns de la zona un cop comencen les obres i triga exactament 6 mesos en respondre l'escrit de la CAP del Departament de Protecció de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a més, sense aturar les obres. En tercer lloc, hi ha una manca d'atenció als requeriments de la Generalitat per revisar el projecte i la seva adaptació al pont, cosa que hauria estalviat molts problemes i despeses a l'Ajuntament. Ja és massa tard quan al maig del 2020 el ple aprova la nul·litat del projecte i de l'acte de replanteig de les obres que es va signar el 15 d'octubre. Durant tot aquest temps hem escoltat a molts responsables polítics dels departaments afectats afirmar que el segon projecte, el de replanteig, era legal i vàlid. malgrat la Generalitat els avisa que hi ha un procediment obert i un informe de fiscalia en curs. Això va generar les denúncies corresponents que ens situen on som ara, dins un procediment judicial en curs i en l'aparcament tancat. En quart lloc, tot el projecte i, sobretot, la seva execució es volia fer el més ràpid possible. Segons el regidor senyor Terrado, a la seva intervenció, al ple del 6 de maig del 2020, responsable en l'anterior legislatura de les inversions sostenibles, perquè era, cito textualment, el moment econòmicament viable. Aquestes presses no haurien d'haver justificat que, malgrat els requeriments de la Generalitat, el mes d'abril del 2018 no s'aturessin les obres de manera preventiva. La conseqüència, com he dit abans, és que en aquests moments tenim un aparcament tancat i un procediment en curs, un procediment judicial en curs. En cinquè lloc, s'han manipulat i triturat residus provenents de les obres del passeig de la Ribera en sòl urbà, afectant a la qualitat de vida i el dret a descans dels veïns i de les veïnes a l'entorn dels pavellons de Pinsbens, desatenent, a més, les constants denúncies i queixes dels mateixos. En sisè lloc, s'ha utilitzat material de terres presumptament contaminat a les obres d'urbanització de l'aparcament de Pinsbens. Aquestes terres han estat portades des de les obres del passeig de la Ribera. L'empresa contractista que va dur les terres d'un lloc a l'altre és la que tenia l'obligació de garantir una correcta gestió dels residus. D'aquesta gestió de residus no hi ha constància. Per la qual cosa, aquests grups sotassignants, demanem que ja considerem que hi ha un dubte raonable de que podria haver-se abocat material contaminat procedent del passeig a les obres de l'aparcament de Pinsbens. I per aquest motiu, en conseqüència, seria aconsellable fer un estudi per a determinar si es tracta de terres contaminades, el que s'ha abocat a l'aparcament de Pinsbens, i si s'escau, crear un pla de gestió d'aquestes terres per a descontaminar la zona. En setè lloc, l'Ajuntament rep les obres de l'aparcament en el mes de febrer del 2018, que és casualment el mateix mes en què veu que rebutja la modificació puntual del POM que havia impulsat per a canviar la qualificació del sòl i legalitzar unes obres ja acabades. En vuitè lloc, alguns regidors i regidores defensen públicament que la zona està molt millor ara que abans. Declaracions de l'alcaldessa a Ràdio Maricé l'any 2019, l'any 2020, declaracions del regidor Terrado a Ràdio Maricé l'any 2018, 2019, també l'any 2020. No serem nosaltres els que qüestionarem els gustos particulars de cadascú, però sí que hem de concloure que la legalitat està per sobre de les preferències estètiques i gustos personals. Els efectes econòmics d'aquest projecte que s'haurà de refer, com deia, els coneixem parcialment, perquè els diners que ha costat l'execució de l'obra s'haurà de sumar als diversos projectes de modificació puntual, així com el de la restauració de la realitat física alterada, i si s'escauen les costes judicials. Per aquest motiu, creiem oportú demanar màxima transparència en aquest aspecte des de l'Ajuntament. Què és el que ens costarà? En novè lloc, l'Ajuntament no pot ser una suma de departaments independents que treballen sense comunicació. Han fallat els vasos comunicants de l'organització. Cal millorar urgentment la gestió i control de la informació de tots els departaments per tal d'evitar la repetició d'aquesta situació. I si és factible, ampliar la dotació de personal per a aquesta i d'altres tasques de supervisió i execució. En desè lloc, demanem la creació d'una taula de treball integrada pels veïns, veïnes i entitats esportives, usuàries dels pavellons, pels tècnics de l'Ajuntament i pels representants de tots els grups polítics en el consistori, convidant també els representants de l'APMA per tal de cercar una solució consensuada, legal i sostenible per l'aparcament. Aquest sí que creiem que seria un gest de bona voluntat i factible. En onzè lloc, no és competència d'aquesta comissió determinar la responsabilitat o no dels càrrecs tècnics o polítics de tot el projecte. Hem volgut escoltar totes les parts que han accedit a intervenir per poder entendre on ha fallat tot el procés i què podem fer per a millorar-lo. Esperem i desitgem que les conclusions d'aquesta comissió serveixin per a reconduir la situació derivada d'aquesta nul·litat del projecte, així com per aprendre de les errades comeses. Demanem, a més, que cal informar de manera pública i transparent de totes les tasques de la comissió, procediments, compareixences, conclusions, actes, al web de l'Ajuntament de Sitges. El que volem és que, a banda de les conclusions de cada grup polític, que la ciutadania tregui les seves, perquè té el dret de fer-ho i perquè creiem que és bo per a la institució. El nostre grup desitja que no hi hagi cap conseqüència legal, personal, derivada de la denúncia interposada per Fiscalia. Els hi diem molt sincerament. Però també pensem que no podem amagar el cap sota l'ala. I hem de ser valentes. El cost d'una errada així no és només econòmic, també és de credibilitat de la institució. Es van equivocar, es va cometre una greu errada i cal rectificar, restituir la realitat física alterada, com diu la declaració de nul·litat. Perquè no es va respectar la normativa urbanística. És així, per molts que ens parlin d'errades de planejament, que hi són, per descomptat, però que en cap cas justifiquen aquesta infracció urbanística. Ara és el govern el que ha de decidir què fer. Per a nosaltres hi havia molt més conciliadores, mecanismes molt més conciliadors, i per això els demanem que facin aquesta reflexió, que actuïn com toca. I els van dir que estaríem molt atents a com restituïen la realitat física alterada de la zona verda, que volem que sigui, que vostès volen que sigui un aparcament. Nosaltres creiem que s'ha de treballar molt més un altre projecte, perquè volem que es facin les coses bé i que n'aprenguem tots a les errades. Però difícilment n'aprendran si no les volen reconèixer. Moltíssimes gràcies.